Catalunya comença l'any amb 23.000 persones menys a les llistes de l'atur. A més, el 2022 s'ha acabat amb 346.000 aturats. Feia 15 anys que no es tancava amb una xifra més baixa el mes de desembre. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La davallada de l'atur també s'ha notat al conjunt d'Espanya, que ha tancat l'any amb un total de 2.837.653 aturats, amb un descens mensual al mes de desembre que frega les 44.000 persones. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
A més, a Catalunya s'ha registrat un descens de l'atur a les quatre províncies.
En relació amb el novembre, on més ha caigut, la desocupació ha estat a Lleida, amb una rebaixa de l'1,39%, i a Tarragona, on ha disminuït un 0,87%. També s'han registrat menys aturats a Barcelona i Girona.
Avui a l'Estel migdia analitzarem i valorarem aquestes dades amb el Ricard Ballera, que és el secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres. Abans, qui ja les han valorat han estat la ministra d'Hisenda i Funció Pública del govern espanyol, María Jesús Montero, i el conseller d'Empresa del govern, Roger Torrent.
Creación de empleo histórica en nuestro país con el mayor dato de afiliación que conocemos desde hace 16 años.
El món laboral ha demostrat fortalesa, ha demostrat resiliència davant dels successius entrebancs generats arran de la guerra a Ucraïna, les dificultats evidents que estem vivint.
A banda de l'atur, l'actualitat passa avui també pel Palau de la Generalitat, on s'ha reunit el primer Consell Executiu de l'any. El govern ja admet que no hi haurà una nova reunió de la taula de diàleg.
No s'ha fet la taula, ja no l'esperem ni pels propers dies ni per les properes setmanes. El que sí que és important de remarcar és que els contactes segueixen, la negociació segueix.
Aquesta taula prevista havia de sanificar els acords en matèria de judicialització del conflicte amb Catalunya. I d'aquí a poc menys de dues hores s'enlairarà a l'espai des de Florida el segon nanosatèl·lit català, el Menut, que s'encarregarà de recopilar dades per combatre la crisi climàtica, Pere.
El llançament està previst per a les 3:54 de la tarda i la seva funció serà enviar dades que ens ajudin a combatre la crisi climàtica que pateix el planeta i també ajudarà a les tasques de prevenció i detecció d'incendis forestals.
Què suposa aquesta per Catalunya, tenir un nanosatèl·lit com aquest passejant-se per l'espai? En parlarem d'aquí uns minuts amb l'Ignasi Ribas, que és el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. I a aquesta hora el titular d'esports passa per al derbi encara de dissabte, que porta cua, i l'Espanyol impugna el partit per l'alineació indeguda de Robert Lewandowski. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club blanquiblau considera que el polonès hauria d'haver complert almenys un partit de sanció per la doble targeta groga i la vermella que va veure al camp de l'Osasuna, però el tècnic Xavi Hernández ha explicat en roda de premsa que han fet el que tocava.
No hem fet més que seguir les instruccions d'un jutge. Hem fet el que tocava, res més.
I parlant de derbis, avui n'hi ha una a la Lliga ACB. Girona i la Penya se les veuran a 8:45 del vespre a Fontejau, amb un pavelló que s'espera que estigui ple a vessar.
Sí, el Girona necessita que la seva afició torni a ser decisiva, com ho va ser contra l'últim partit a Fontejau contra el Saragossa, perquè el Joventut arriba al partit amb màxima confiança després d'encadenar 6 victòries consecutives de la Lliga Endesa i ser líders de l'Eurocopa.
I al final del programa tindrem temps per parlar de la cultura. La cavalcada de Reis de Barcelona ja s'apropa i ho farà amb l'estrena de 6 noves carrosses. També tornarà a incorporar les caramaleres.
Ses majestats estan ja en camí, tot funciona a la perfecció, no hi ha cap entrebanc, és a dir, que es preveu que, com sempre, arribem al dia i l'hora adequades.
És el patge Gregori que assegura que tot està a punt per rebre a ses majestats. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'encarregada de donar pas a la comitiva serà una carrossa amb una gran estrella lluminosa. Ses majestats passejaran per la capital amb carrosses de 2 pisos. Aquest any també s'ha hagut de modificar el recorregut per culpa de les obres de la via Laietana. N'explicarem tot els detalls de cultura.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, el Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per aquestes temperatures una mica superiors a les normals per l'època de l'any, però de cara als propers dies a poc s'ha d'anar normalitzant aquesta situació. Tarda variable arreu de Catalunya amb grans clarianes, però encara amb alguns núvols cada vegada menys importants, amb una excepció al Pirineu de Girona, on no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat
cap a la zona del Ripollès i també de la Cerdanya. Neu per damunt dels 1.800 metres. De cara a demà, doncs, esperem ja una situació pràcticament anticiclònica amb sol a bona part de Catalunya, però atenció que tindrem boires a les comarques del Pla de Lleida, que cap a migdia s'aixecaran, però faran que aquí l'ambient es mantingui força fred durant tota la jornada, mentre que la resta, l'ambient cap a migdia serà suau, però més fred a primeres hores del matí. Aquesta tònica de bonança estarà amb nosaltres uns quants dies més.
Entrem en matèria. Catalunya ha tancat l'any 2022 amb 346.000 persones a les llistes de l'atur. Això són gairebé 23.000 persones menys que l'any passat. És la xifra més baixa en 15 anys registrada un mes de desembre. El conjunt de l'Estat l'any ha acabat amb gairebé 3 milions d'aturats, amb un descens mensual al desembre de 43.000 persones.
El desembre és un mes en què l'atur acostuma a reduir-se i, de fet, així ho ha fet en l'última dècada, a excepció del 2020, quan es va disparar un 28% interanual pels efectes de la pandèmia. De la mateixa manera, des de 2013, l'afiliació ha crescut en els mesos de desembre, tret de 2019, en què va caure un 0,1%. En relació a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat amb 12.640 afiliacions més que el novembre i 471.000 més que els registres amb què es va tancar el 2021.
El govern espanyol ja ha qualificat aquestes dades d'històriques i ha dit que són un efecte de la reforma laboral impulsada pel govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit des d'Andalusia la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero.
El país está desarrollando políticas que ponen de manifiesto que las reformas han sido efectivas y que nos han permitido salir de la crisis de manera distinta de lo que ocurrió con la crisis financiera que gestionó el Partido Popular. Salimos de esta crisis creando empleo, salimos de esta crisis fortaleciendo la estabilidad de nuestro mercado laboral.
I des de Catalunya, el conseller d'Empresa i Treball del govern, Roger Torrent, ha valorat positivament les dades de l'atur d'aquest 2022, però afirma que cal seguir treballant, especialment per protegir els treballadors més vulnerables.
Torrent diu que el govern seguirà desplegant recursos per combatre l'atur de llarga durada, el juvenil i la bretxa de gènere. Aquesta darrera preocupa especialment el conseller perquè, malgrat que les dades milloren, encara són negatives. El conseller creu que aquestes xifres que hem conegut avui són una bona base per treballar en aquest 2023.
El món laboral ha demostrat fortalesa, ha demostrat resiliència davant dels successius entrebancs generats arran de la guerra a Ucraïna, les dificultats evidents que estem vivint. Aquesta robustesa, aquesta fortalesa del món laboral és un punt de partida positiu per encarar un 2023 en què aquestes enormes dificultats i, per tant, les incerteses es mantindran.
Tot i aquesta valoració positiva que es fa des de la política, la patronal Pimec, però, veu que aquestes dades porten clars símptomes d'alentiment en el mercat laboral.
Així ho ha defensat el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, que ha remarcat que el descens aquest darrer mes és inferior al d'altres anys. La patronal creu que la situació del mercat laboral, però, és positiva, però ha avisat que aquesta resiliència no és un èxit polític.
Tancar el 2022 amb 2,8 milions d'aturats registrats a nivell estatal i 346.000 en el cas de Catalunya, doncs no és un èxit en si mateix, malgrat que haguem progressat adequadament. No és un èxit perquè probablement pels indicadors, per la dimensió del nostre mercat de treball, hauríem de demanar aquest 2023 que fos l'any en què ens aproximéssim molt més a la taxa d'atur, a la dada d'atur registrat més baixa que tenim històricament, que són 244.000.
Una xifra d'atur que es va registrar el mes de maig de 2007, el mínim a Catalunya, des que es tenen dades.
I què en diuen des dels sindicats? Doncs li preguntem tot seguit amb el senyor Ricard Ballera, que és el secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres. Senyor Ballera, bona tarda. Hem perdut la connexió doncs, amb Ricard Ballera, la recuperarem d'aquí uns minuts. Mentrestant, tenim més qüestions, perquè des d'avui tots els passatgers de la Xina que aterrin a Espanya hauran de tenir el certificat de vacunació vàlid o passar un test negatiu per poder entrar al país. El primer vol amb origen asiàtic, que aterrarà a l'aeroport de Barcelona, al Prat, està previst per dilluns vinent. De totes maneres, avui, des del programa El Matí a Ràdio Estel, el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, ha assegurat que gràcies a les vacunes estem coberts de l'onada de casos de Covid de la Xina, que per ara són tots de la variant Omicron.
Sí, el doctor Trilla ha explicat que els controls que s'estan fent als passatgers que arriben del país asiàtic a diversos aeroports europeus són per combatre la manca d'informació que arriba de la Xina i que s'ha acabat demostrant que un país no es pot tancar del tot.
La Xina ha passat, per entendre's, en una setmana de gran política Covid-0, això és molt important. Ho hem fet molt bé, nois, ja no ho podem aguantar per les raons que siguin, obrim i una mica que sigui el que Déu vulgui, no? Vull dir, ha sigut una transició molt sobtada i a tots ens ha sorprès molt la rapidesa d'aquesta transició i d'aquí ve gran part del lío, que no s'acaba exactament d'entendre ni què ha passat, ni què està passant, ni què pot arribar a passar, perquè tampoc tenim dades contrastades.
D'altra banda, tot i que la situació de la Covid a Catalunya està controlada, el doctor Trilla ha animat a posar-se la quarta dosi de la vacuna a totes aquelles persones a qui se'ls ha ofert, perquè, segons detalla, ara és un bon moment per protegir-se. Precisament sobre això, avui mateix podem llegir que, segons les dades d'un estudi de la revista científica Plus One, un 6,5% de la població europea va rebutjar vacunar-se de la Covid en plena pandèmia.
I encara sobre els casos de grip que s'han disparat aquest hivern, Trilla creu que acabarà sent una temporada d'intensitat moderada alta, però no tan elevada com fins ara. De fet, segons dades del Departament de Salut Pública, des d'avui, la grip ja ha començat a baixar després d'arribar al seu pic de contagis. A l'atenció primària s'han diagnosticat 5.700 casos de grip entre el 26 de desembre i l'1 de gener. Si en comparem amb la setmana anterior, se n'han diagnosticat 2.500 menys.
El que també han baixat són els casos de bronquiolitis, que mantenen el seu descens, i durant l'última setmana els nous casos de coronavirus i els pacients ingressats als hospitals catalans i a les unitats de cures intensives també han baixat.
Ara sí, ens havia quedat pendent aquesta connexió amb el senyor Ric Carballera, secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres, per valorar les dades publicades avui referent a l'atur registrat. Senyor Ballera, bona tarda.
Bona tarda.
Com valoreu des de Comissions Obreres aquesta minsa davallada de l'atur tant a Espanya com a Catalunya?
Bueno, les dades són molt positives, tant en termes quantitatius com també qualitatius. Tenim una reducció interanual de l'atur registrat de gairebé 23.000 persones i un increment de l'afiliació pel que fa a Catalunya de prop de 100.000. Per tant, les dades a nivell quantitatiu són positives. A nivell qualitatiu també, perquè 4 de cada 10 contractes que es van signar al mes de desembre eren contractes indefinits, i si us recordeu, l'any passat, el desembre de 2021, doncs, no arribava a un de cada 8. No? En aquest sentit, són dades positives, però hi ha una qüestió que no podem oblidar, i és que encara tenim 346.338 persones que estan registrades a l'atur i que estan esperant la seva oportunitat per tenir uns ingressos dignes.
Escoltàvem fa una estona la ministra Montero dient que les dades són un reflex de la reforma laboral impulsada pel govern espanyol. Ho comparteixen?
Sí, ho compartim plenament, en el sentit que nosaltres abans teníem un problema estructural que es donava en l'àmbit normatiu. Teníem un quadre legislatiu que feia era fomentar bàsicament una contractació temporal. Això s'ha revertit i ara on pensem nosaltres que està el problema ja no està en el marc normatiu, que veurem com es desenvolupa al llarg dels propers anys, però ara per ara realment el feedback, no? L'experiència que tenim sembla molt positiva. El problema que tenim ara és a nivell d'intermediació, no? O sigui, nosaltres tenim que les empreses estan o demanen de fer contractacions en origen perquè diuen que no troben persones qualificades, i al mateix temps tenim 346.338 persones registrades a l'atur, no? Per tant, passem d'un problema que teníem radicat en el marc normatiu a un problema que tenim radicat bàsicament en la capacitat d'intermediació per encaixar aquesta oferta amb la demanda laboral, no?
Veient aquestes dades, podríem dir que el mercat laboral tant a Espanya com a Catalunya va en la bona direcció? És una mica agosarat o encara queda feina per fer des dels governs?
A veure, nosaltres hem baixat per sota, Catalunya hem baixat per sota del 10% a nivell d'atur, no? El que sí que ens queda feina per fer, no? Bàsicament tenim un problema, que és l'atur estructural, que s'està concentrant i cada vegada més en persones de treballadores de més de 45 anys. Si no m'equivoco, un 58% de les persones aturades tenen més de 45, però si agafem l'atur registrat, l'atur de més de 12 anys, ja ens anem per sobre el 75-78, no? En aquest sentit, hem de donar una oportunitat a aquestes persones que tenen més de 45 anys per retornar al mercat de treball, perquè bàsicament són carreres de cotització que no es poden quedar aturades, i allà tenim un problema molt important. Abans escoltàvem el Josep Ginesta, secretari general de PIMEC. PIMEC va fer un estudi recentment que, si no m'equivoco, deia que un 78% de les empreses no havien valorat cap tipus de currículum d'una persona de més de 45 anys, no? Això són elements que hem de revertir. Les persones tenen dret a la feina no fins als 30, sinó fins que tenen edat de jubilar-se. I això és el gran repte que tenim pendent. Jo diria que un és aquest, no? El tema de l'edat, de donar, garantir carreres contributives, no? Carreres professionals que siguin realment completes. L'altre, evidentment, com malauradament hem tingut, i la reforma laboral tampoc ho està alterant en la mesura que voldríem, és el tema de la bretxa de gènere, no? No només en el salarial, sinó també en l'accés a una ocupació de qualitat.
Deixant davant d'aquestes dades de l'atur, tenim una inflació que baixa, però que encara està disparada. Hi ha la supressió ara, aquesta subvenció de 20 cèntims a litre de carburant, hi ha la rebaixa de l'IVA, però sembla que no acaba de ser suficient. Quin impacte està tenint tot plegat en el poder adquisitiu dels treballadors?
Bueno, l'impacte en el poder adquisitiu dels treballadors és molt important, perquè, clar, l'IPC és una cistella de la compra que no necessàriament és la cistella de les persones que tenen o que tenim salaris més baixos, no? Un 15% d'increment dels preus de l'alimentació, no? Un 20% dels preus energètics i el transport també, més o menys en aquesta alçada, vol dir que estem, no, en allò que realment gastem més, i ja no parlo de l'Euribor o dels lloguers, doncs realment costa molt d'arribar a final de mes, no? I això és el que estem veient especialment en les rendes més baixes. Per tant, mesures que ha pres el govern central en aquest sisè paquet de mesures, benvingudes siguin. Normalment, bonificar mitjançant una reducció dels impostos o mitjançant aquests 20 cèntims no funciona tan bé com el tema de senzillament posar un topall al preu, no? Hem vist amb el cas del gas que això ha tingut èxit, ha funcionat molt bé, i per tant hauríem de començar a pensar si no es poden també topar els preus, no, de certs aliments. No pot ser que la renda disponible a les llars, no, s'estigui fent, no, de reduint dia a dia, i al mateix temps els beneficis, no, de les grans distribuïdores alimentàries, les energètiques i també dels bancs, pues estiguin augmentant, no? Cal redistribuir l'esforç que reclama aquesta situació de crisi, i amb aquest paquet de mesures es dona un pas, però queda molt, molt encara per recórrer.
Senyor Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia del Sindicat Comissions Obreres, gràcies per atendre'ns i valorar-nos aquestes dades de l'atur.
Vinga, bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Canviant completament de qüestió, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president francès, Emmanuel Macron, firmaran el 19 de gener el nou tractat d'amistat, i ho faran a Barcelona per reforçar les relacions entre Espanya i França.
El govern espanyol ha escollit Barcelona com a ciutat on firmar l'acord, amb la voluntat d'enviar el missatge que a Catalunya ja s'ha recuperat la normalitat institucional 5 anys després de la declaració d'independència del 2017, segons explica La Vanguardia. De fet, els últims dies la Moncloa insisteix en el missatge que el procés independentista s'ha acabat després que s'hagi aprovat la reforma del Codi Penal, que inclou la derogació del delicte de sedició i la reforma també del de malversació. Segons el mateix diari, el segon objectiu pel qual el govern espanyol ha triat Barcelona és per transmetre la imatge a Europa que l'acord per impulsar el corredor d'hidrogen entre els ports de Barcelona i Marsella segueix en peu.
De fet, des del govern català diuen que per al proper dia 19 no hi ha prevista cap trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, i ja s'admet també que no es farà la reunió de la nova taula de diàleg que havia de sanificar els acords en matèria de desjudicialització. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El 2022 va acabar sense que hi hagués una reunió de la taula de diàleg que sanifiqués els acords per reformar el Codi Penal amb la reforma del delicte de malversació i la derogació de la sedició. Doncs bé, el govern català admet que aquesta reunió ja no es farà després que la Moncloa hi hagi tancat la porta. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que, tot i que no tingui lloc aquesta fotografia, l'important és que es tanquessin els acords.
El valor d'aquesta taula de negociació són els resultats adquirits, no el valor que t'atorga una foto de membres del govern espanyol o del govern català al voltant d'una taula. No s'ha fet la taula, ja no l'esperem ni pels propers dies ni per les properes setmanes. El que sí que és important de remarcar és que els contactes segueixen, la negociació segueix.
El govern també explica que la negociació en matèria de desjudicialització ja s'ha acabat i que ara s'ha entrat en una segona fase, que és la d'exigir un referèndum d'independència.
Gràcies, Judit.
Fins ara.
I I a la ciutat del Vaticà, avui segon dia de cues a la Basílica de Sant Pere per donar l'últim adéu al papa emèrit Benet XVI. Com ja va passar ahir, centenars de persones han fet cua fora de la plaça des de la matinada.
I de fet, ahir ja es van superar totes les previsions d'assistència, s'hi van acostar a prop de 65.000 fidels, que s'esperava que fins demà i dimecres hi passessin, quan s'esperava que fins demà i dimecres hi passessin 35.000 persones al dia. Demà serà el darrer dia en què el cos estarà exposat perquè serà enterrat dijous.
Un funeral que, us recordem, podreu seguir en directe per Ràdio Estel amb un programa especial a partir de 9:45 del matí.
Estel migdia.
I si tot va com a estar previst, d'aquí a poca estona, el nanosatèl·lit català, el Manut, s'enlairarà cap a l'espai des de Florida, als Estats Units.
La posada en òrbita d'aquest nanosatèl·lit català estava prevista pel 6 de desembre passat, però s'ha enrederit fins a dia d'avui. El Manut té un pes de 10 quilos i s'enlairarà amb un coet llançador de la companyia nord-americana SpaceX, propietat d'Elon Musk. El Manut orbitarà a uns 500 quilòmetres de la Terra, a una velocitat d'uns 4 quilòmetres per segon, i passarà sobre Catalunya cada 5 dies aproximadament. És el segon nanosatèl·lit que el govern català enviarà a l'espai després de l'enxaneta, que es va enlairar l'any 2021. En el cas del Manut, la seva funció serà obtenir dades d'observació terrestre i monitoritzar els efectes del canvi climàtic a casa nostra.
Per analitzar i entendre quina és la importància del llançament del nanosatèl·lit al Manut a l'espai, podem saludar a aquesta hora l'Estel Migdia, l'Ignasi Ribas, que és el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Senyor Ribas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, abans d'entrar en matèria, està tot a punt ja per aquest llançament?
Sí, sí, tot està a punt i s'espera que a les 4 menys 4 minuts de la tarda el Manut s'enlairi amb un coet Falcon 9 de la companyia SpaceX.
Concretament, la funció d'aquest nanosatèl·lit, a diferència de l'enxaneta, no?, que es va llançar l'any 2021 i que dona servei a l'àmbit de les telecomunicacions, aquest servirà per obtenir dades d'observació terrestre i monitoritzar els efectes del canvi climàtic. Explica'ns concretament com ho farà aquest nanosatèl·lit, això.
Sí, és un nanosatèl·lit també, és a dir, és un satèl·lit petitó. Estem parlant d'un satèl·lit que té una mida aproximada com una caixa de sabates, no? Seria uns 10 centímetres per 20 per 30 i pesa més o menys uns 10 quilos. I, per tant, estem en aquesta franja del que anomenem nanosatèl·lits. La càrrega útil, és a dir, l'instrument que fa mesures al nanosatèl·lit, és una càmera. Una càmera és com un teleobjectiu d'una càmera fotogràfica, però, evidentment, qualificat per espai, amb un detector, i això mesura aquest satèl·lit, a mesura que fa voltes a la Terra, doncs apunta aquesta càmera cap avall i va prenent mesures, va prenent dades, va prenent imatges, fotografies, no? Aquesta càmera, a més, té la característica de que no és llum com la que fem nosaltres servir amb les càmeres convencionals, sinó que té 7 filtres diferents, i per tant pren dades en colors diferents, no? Des del blau fins a passant pel vermell i fins al que en diem l'infraroig. De forma que combinant les imatges d'aquestes diferents longituds d'ona, d'aquesta diferent llum, doncs podem fer diagnòstic sobre quina és la superfície de la Terra. És a dir que aquesta és un satèl·lit, com deies tu, d'observació de la Terra i que proporciona aquestes imatges. La resolució de les imatges és d'uns 5 metres, és a dir, el detall més petit que poden detectar és de l'ordre de 5 metres, i cada vegada que passa, doncs prenen imatges amb una amplada d'uns 20 quilòmetres. No? Ens hem d'imaginar com una pinzellada sobre Catalunya, d'una amplada de 20 quilòmetres i amb una resolució de 5 metres. I això cada aproximadament 5 dies, que és quan pren aquestes imatges.
Per tant, agafa només imatges, entenc, de Catalunya, del territori català.
No, de fet, agafa imatges d'allà on vulguem, arreu del món. El satèl·lit va fent voltes, cada hora i mitja fa voltes tota la Terra, i per tant pot apuntar aquesta càmera allà on sigui, d'arreu del món. El que passa és que té prioritat, diguem-ho així, quan passa per vora de Catalunya, doncs apuntar-la a Catalunya, però no vol dir que no es puguin fer servir o no es puguin aportar dades perquè siguin útils per a altres llocs o altres països. I, per exemple, el Manut s'incorpora dintre d'una xarxa que en diem Open Constellation, que precisament és compartir satèl·lits a l'espai de forma que quan no estigui passant pel lloc, en aquest cas nostre, Catalunya, doncs que proporcioni dades a altres potencials països o llocs que alhora els seus satèl·lits ens donin dades a nosaltres quan passin per sobre nostre, amb una mena de cosa cooperativa, no? Una mena de constel·lació de satèl·lits.
I a la pràctica, aquestes dades, exactament per què es podrien fer servir? És a dir, quin tipus de dades són i per què es poden, i on es poden aplicar?
Clar, són imatges d'alta resolució de la Terra i en diferents colors, no? I això té un munt d'aplicacions. Imaginem-nos que des de l'espai, evidentment, es veu tot i que podem, per exemple, seguir l'evolució de costes, diagnosticar temes de sequeres, masses forestals, els cossos d'aigua, els llacs i els pantans, per exemple, pedreres, construccions humanes, és a dir, qualsevol cosa que es pugui mirar des de l'espai, que és tot, doncs això ens ho permet diagnosticar i ens ho permet seguir aquestes imatges, no? I per tant, i en particular, un dels objectius principals, si no el més important, és ajudar a combatre els efectes del canvi climàtic. Per descomptat, el Manut no és l'única eina que tenim, sinó que s'integra en moltes altres, però aquestes imatges del Manut, de saber com el nostre territori català doncs, va evolucionant i quines mancances o quins problemes té al llarg del temps, doncs això ens ajudarà a combatre aquests efectes. I és com deia, l'objectiu principal del Manut.
Per tant, l'abast mundial del llançament d'aquest Manut és bastant important, no?, el fet de tenir un nanosatèl·lit català en òrbita en el sistema espacial.
Sí, és una fita important, perquè dintre d'aquest paradigma que en diem del nou espai, del New Space, doncs és veritat que l'accés a l'espai s'ha abaratit i que, per tant, països més modestos com el nostre doncs poden ambicionar tenir missions a l'espai. I el Manut és un efecte. Nosaltres des de Catalunya estem intentant ser el màxim de pioners possible en això. El Manut segueix a una missió que es va llançar, com deies, fa un any i mig, que és l'Enxaneta, i continuem aquesta política de desplegar dades satelitàries. Al final, per això, amb l'objectiu això, donar serveis, donar dades per poder fer una millor gestió del territori i per poder dinamitzar, no?, un sector econòmic que és aquest de l'espai, que volem que les empreses catalanes siguin el màxim de punteres a l'ecosistema, al panorama mundial.
Per tant, el futur de l'estratègia espacial catalana passa per aquí, és a dir, primer va ser l'Enxaneta, el Manut, està en projecte un altre nanosatèl·lit, un altre tipus d'operació espacial des de Catalunya?
Esperem que no es quedi aquí, per descomptat. Tenim ganes de llançar més satèl·lits de telecomunicacions i també més satèl·lits semblants al Manut, d'observació de la Terra, per anar omplint aquesta constel·lació que en diguem de l'Open Constellation, i no només en aquesta part de satèl·lits, que potser és el que és més vistós, però estem fent infraestructures a terra, el Manut parla i l'Enxaneta parlen amb nosaltres a través d'una estació de seguiment de satèl·lits que s'està desplegant a l'Observatori del Montsec, al teleport de Sant Esteve de la Sarga. S'estan fent activitats per convertir l'aeroport de Lleida Alguaire en un spaceport, des d'on es puguin fer proves de motors i potser en futurs llançaments fins i tot, i instal·lacions, laboratoris i potenciar al final doncs, un ecosistema també empresarial que el que volem és que sigui el màxim de competitiu i potent. És a dir que, evidentment, l'ambició és gran i continuarem empenyent cap aquí i, com deies, el Manut doncs, és un pas important en aquest sentit també.
Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Gràcies i bona tarda per atendre'ns avui a l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
A banda d'aquest nanosatèl·lit, tenim més qüestions a l'ordre del dia. Els apartaments turístics catalans no acaben de recuperar-se del sotrac que ha suposat la pandèmia. Avui hem conegut que han tancat l'any per sota dels registres del 2019. En concret, els apartaments turístics catalans van registrar el mes de novembre un 13% menys de viatgers que el mateix mes d'abans de la pandèmia.
Segons constata l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, només els càmpings van fregar l'ocupació que tenien abans del coronavirus. Pel que fa al turisme rural, tampoc s'ha recuperat després de la pandèmia. En concret, els allotjaments rurals de Catalunya van rebre un 26% menys de visitants que no pas el 2019.
I un altre sector afectat que no aixeca cap és el de l'automòbil. Les matriculacions de cotxes a Catalunya cauen un 8% l'any 2022 com a conseqüència de la inflació i la crisi de semiconductors.
Segons les dades publicades per la patronal ANFAC, durant l'últim any es van entregar a Catalunya 9.000 turismes menys que el 2021. Es tracta d'una caiguda que, en termes percentuals, ha superat la mitjana estatal, que ha registrat un descens del 5,4%. Les matriculacions de vehicles 100% elèctrics a tot l'estat van créixer un 31% i els híbrids endollables van registrar una pujada de l'11%.
Estel Migdia. Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
I cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Obrim ara el focus cap a la plana local i comarcal perquè diversos equips de rescat busquen un veí de les Franqueses del Vallès desaparegut des de dijous passat en una muntanya de Salamanca, Pere.
Es diu José Antonio Martínez i va desaparèixer mentre feia una ruta a la serra de Béjar. Segons els mateixos familiars, l'home s'hauria despistat per la boira i ja no va tornar aquella nit. Des d'aquest dilluns, una vintena de voluntaris i policies participen en la seva búsqueda. Aquest matí, a Ràdio Estel, ha parlat amb l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, que ha explicat les dificultats de la tasca de cerca.
El cotxe s'ha localitzat, alguna senyal de mòbil em comenten i em diuen que no era cap a la ruta on ell havia d'haver fet, sinó cap a l'altre costat, i era un dia de molta boira, possiblement, tot i ser experimentat, es va perdre, i no hi ha més, hem de posar-hi efectius. El problema és que no hi pot pujar en aquesta muntanya qualsevol efectiu, ha de ser efectius preparats.
L'alcalde ha explicat que la família i els amics s'han desplaçat fins a Salamanca per estar a prop de l'operatiu de recerca.
I els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament a un jove a la zona de pas del passeig de l'estació del municipi de Balaguer, a Lleida, la nit de Cap d'Any.
El noi de 28 anys i veí de la població va rebre diverses punyalades en diferents parts del cos. El jove va ingressar en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, tot i que no estem per la seva vida. Els fets van tenir lloc durant una baralla en la qual un company del jove, apunyalat també, va resultar ferit.
I si teniu una obra de Nadal a casa i no sabeu què fer-ne, l'Ajuntament de Tarragona ha habilitat un espai al centre comercial Parc Central perquè els ciutadans hi puguin dipositar aquests arbres de Nadal que tenen a casa. Com a novetat, enguany els que reuneixin les condicions necessàries es tornaran a replantar.
Exacte, i aquest punt de recollida estarà obert fins al 20 de gener. El consistori tarragoní fa una crida perquè els veïns portin els seus arbres de Nadal a aquest centre comercial, ja que diuen se'ls donarà aquesta segona vida. Els que no puguin ser tornats a plantar s'utilitzaran per fer compost per al manteniment de parcs i jardins de la ciutat tarragonina.
I encara a Tarragona, la Federació Provincial de Forners i de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'ha unit aquest dimarts a la campanya estatal que no s'apagui el Nadal. Durant 15 minuts, més d'un centenar de fleques i forns han apagat els llums llums i han tancat les seves portes, una aturada energètica amb la qual el sector ha volgut mostrar el seu rebuig a l'encariment desmesurat dels preus de l'energia.
L'augment de les despeses energètiques podria comportar el tancament imminent de moltes empreses del sector, segons alerten des d'aquest gremi de forners de Reus i el Baix Camp. Els costos de producció s'han encarit més d'un 60% i la situació és insostenible.
Els propietaris d'una granja de vedells de Soses, al Segrià, han denunciat dos atacs de gossos salvatges que els ha deixat 9 animals morts i 6 i 7 més de ferits.
Davant d'aquesta situació, segons han explicat, dissabte es van veure obligats a desallotjar la instal·lació i traslladar els 150 caps de bestiar que tenen altres granges de Lleida. A més, han dit que han posat els fets en coneixement de l'Ajuntament i també del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. D'aquí encara, segons han afirmat, esperen unes respostes sobre el protocol d'actuació que han de seguir.
I acabem al Vallès, concretament a Caldes de Montbui, perquè l'exalcalde Josep Maria Bonora i Desquens ha mort aquest dilluns als 89 anys. Bonora va ser regidor de Convergència entre els anys 1987 i 1995, en què va ser investit alcalde, un càrrec que va ocupar fins al 1999.
Durant el seu mandat es va construir el nou edifici consistorial i la biblioteca, entre d'altres. També va ser membre de la Junta del Casino de Caldes, del Club Natació Caldes i president de la secció de bàsquet femení. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial, avui i demà, durant els quals se suspenen els actes oficials i les banderes onejaran a mig pal.
Gràcies, Pere.
A vosaltres.
Moment ara per a l'actualitat esportiva. I comencem parlant de futbol, perquè aquest dimarts es juguen eliminatòries dels setzens de final de la Copa del Rei. A les 7 de la tarda, l'Espanyol rep el Celta de Vigo, Anna.
Sí, de fet, és l'únic emparellament entre dos equips de primera. El tècnic blanc i blau, Diego Martínez, ha explicat en roda de premsa que confia en l'equip, tot i ser conscient que es tracta d'una eliminatòria molt complicada.
Podremos tener mejores o peores resultados, pero atención, intensidad, compromiso, esfuerzo. Este equipo no se rinde nunca, ante la adversidad siempre responde. Vamos, yo creo que en ese sentido es así. De todas maneras, el Celta me parece un equipo fuerte. Creo que somos el único rival, el único equipo de primera división que nos enfrentamos con otro. Una eliminatoria de Copa muy, muy, muy difícil.
I avui també és el torn del Real Madrid, que s'enfronta al Cacereño d'Extremadura. Els homes d'Ancelotti ho faran a les 9 del vespre. De fet, serà el debut de l'equip blanc a la competició. Escoltem el tècnic Carlo Ancelotti.
La Copa del Rey, que es una competición importante para nosotros, tenemos que meter todos lo que tenemos, que es calidad, compromiso y también lucha.
I parlant de l'Espanyol, després del derbi de dissabte contra el Barça, el club blanquiblau ha impugnat el partit per alineació indeguda per part dels blaugranes.
Un dia abans que es jugués el partit, un tribunal central contenciós de Madrid va concedir una mesura cautelar al polonès i li permetia jugar el duel. Això va irritar l'Espanyol, que ha acabat presentant un escrit a la Federació Espanyola al·legant que Robert Lewandowski va veure doble groga i vermella a Osasuna i no hauria d'haver jugat el derbi. El club blanquiblau considera que el polonès hauria de complir almenys el partit de sanció derivat de la targeta vermella. L'Espanyol assegura que seguiran endavant amb la queixa i que utilitzaran tots els recursos que tinguin a l'abast per defensar els interessos del mateix club i també dels aficionats. Apunten que la decisió del tribunal és una injustícia que posa en risc l'essència de la competició. El tècnic blaugrana Xavi Hernández no ho veu igual. Ho ha dit en roda de premsa prèvia al partit dels setzens de final de la Copa del Rei.
No hem fet més que seguir les instruccions d'un jutge. Per tant, hem fet el que tocava, res més. L'Espanyol creu que ha de fer això, doncs que ells creuen en lo correcte. Nosaltres hem fet el que tocava.
De moment, el nou del Barça podrà continuar disputant partits a l'espera que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport es pronunciï i Xavi ja ha dit que demà li dona descans, però que compta amb ell pel partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest proper diumenge al Wanda Metropolitano.
I pel que fa estrictament a la Copa del Rei, que han de jugar demà a les 9 del vespre contra l'Intercity d'Alacant, perilla la presència del porter Iñaki Peña.
Sí, la Federació Espanyola s'ha posat en contacte amb el club per informar-li que aquesta competició no permet la presència de jugadors que tinguin fitxa del filial i tinguin més de 23 anys. Ara mateix l'alacantí en té 23, però en un parell de mesos en farà 24 i, per tant, la federació no ho permet. Els agents del jugador asseguren que estan acabant de tancar la renovació amb el Barça, però no sembla que arribi temps pel partit d'aquest dimecres contra l'Intercity d'Alacant. Xavi ha explicat en roda de premsa quina és la situació d'Iñaki Peña i ha afegit que el 26 del Barça està convocat per demà.
Nosaltres hem presentat ja els documents ahir, el dia 2, que era el primer dia vàlid per fer el canvi de jugador del Barça B a primer equip, i a partir d'aquí estem esperant doncs la resolució de la federació. No és que la federació ens hagi avisat, sinó que nosaltres ja ho teníem pendents, per això estarà a la llista de convocats, perquè creiem que hem fet tot per la reglamentació perquè pugui jugar demà.
I parlant d'equips catalans que jugaran aquesta Copa del Rei, el Nàstic ho farà dijous a les 4 de la tarda a casa seva davant l'Osasuna.
I en bàsquet avui es juguen més partits de la 14a jornada de la Lliga ACB. A 8:15 hi haurà derbi català entre el Bàsquet Girona i el Joventut de Badalona, un partit que es disputarà a Fontejau.
Sí, els de Badalona buscaran la 7a victòria consecutiva en el millor moment de la temporada. Els de Carles Duran arriben en un gran moment de forma, amb 6 victòries consecutives a la Lliga Endesa i en plena lluita per ser caps de sèrie de la Copa del Rei de Badalona, mentre que els gironins han tingut un inici de temporada complicat i només sumen 3 victòries en 13 jornades. El 2 dels verds i negres, Pep Busquets, espera un partit complicat per la necessitat dels gironins d'aconseguir la victòria.
Venim d'una molt bona dinàmica, crec que estem fent el treball molt bé, tenim ganes de venir a seguir la ratxa, intentar seguir fent les coses bé com estem fent. Serà un partit difícil, la Girona necessita la victòria, llavors serà un partit que no serà gens fàcil.
Per la seva banda, el Bàsquet Girona intentarà buscar una victòria després de perdre en l'últim partit de l'any a Manresa per 82-79 i així allunyar-se de les places de descens. Ara mateix és desè, amb 3 victòries i 10 derrotes. L'entrenador dels gironins, Aito García Reneses, demana que els seus jugadors ho donin tota la pista.
Que nosotros juguemos al 100% y eso es difícil hacerlo durante 40 minutos, pero hay que intentar hacerlo en 35 o en 34, no en 26 o en 27.
El Manresa, per la seva banda, jugarà demà dimecres a la pista de l'Obradoiro a 8:45 del vespre. Per cert, que aquest migdia el club ha anunciat que emprendrà mesures disciplinàries contra el seu jugador Babatunde per haver donat positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Cap d'Any i després d'haver tingut un accident de trànsit que, per sort, va acabar sense ferits. Un dels problemes va ser que el cotxe està cedit pel club i porta la publicitat del patrocinador i el logo del Maxi Manresa. El nord-americà, que ha estat lesionat i s'ha perdut bona part de la temporada després de ser operat, ha demanat disculpes per la seva actitud tant al club com a l'afició, com a tothom que hagi pogut veure's afectat pels seus actes. Pel que fa a la classificació de la Lliga Endesa, el Barça empata victòries amb el Real Madrid després del partit d'ahir a la pista dels Blancs. A més, aquesta victòria els col·loca matemàticament a les places de la Copa del Rei.
Ídol en el món del motor per l'amor als 55 anys del pilot de ral·lis Ken Block.
Sí, aquesta matinada el nord-americà ha bolcat amb una moto de neu a Utah en un pendent pronunciat que l'ha acabat colpejant mortalment. El pilot era conegut per les seves acrobàcies al volant i per conduir en circumstàncies perilloses i impensables. Block també va competir en el Mundial de Ral·lis i va guanyar diverses medalles de rallycross en els X Games.
I encara en motor continua el Dakar, avui tercera jornada. En cotxes, Carlos Sainz ha deixat de ser líder a la General i en motos Daniel Sander es col·loca primer.
Sí, Carlos Sainz, que fa parella amb el català Lucas Crutch, han tingut problemes amb la roda posterior dreta del seu vehicle i han cedit 36 minuts. El francès Gerland Chicherit ha aprofitat per posar-se líder, seguit de Lategan i de Terranova. La bona notícia per als espanyols és que l'organització ha emès un comunicat explicant que, degut a les males condicions meteorològiques, no podien garantir la seguretat dels competidors en les millors condicions i, per tant, tant cotxes com camions han acabat l'etapa 70 quilòmetres abans del previst. Per tant, a la general Alatillach és el nou líder amb més de 13 minuts d'avantatge sobre el Rahi i sobre Peter Hansel. Carlos Sainz i Lucas Crutch se situen 8ens. Pel que fa a les motos, mala notícia perquè l'excampió del 2020, Ricky Brabec, 15è a la general, ha hagut d'abandonar després d'una caiguda amb dolor al coll. El nord-americà es troba conscient i el traslladen en helicòpter cap a l'hospital. És el segon pilot que abandona aquesta edició després de Sam Sunderland. A l'etapa d'avui, l'australià Daniel Sanders ha estat el gran triomfador i es converteix en el nou líder a la general, seguit de Mason Klein i de Kevin Benavides. El castellonenc Joan Barreda, que pilota amb un dit del peu esquerre trencat, ha perdut 11 minuts i ara mateix és 5è.
I en tenis, Novak Djokovic ha tornat a jugar avui a Austràlia, un any després de la seva deportació per no haver-se vacunat contra el coronavirus.
Aquest dimarts, el serbi ha sumat el seu primer triomf després de derrotar el francès Constant Lestien per 6-3 i 6-2 i espera la següent ronda el també francès Quentin Halys. Djokovic ha guanyat 19 dels últims 20 partits que ha jugat.
I aquest migdia el Barça d'hoquei patins ha realitzat l'entrenament de portes obertes al Palau Blaugrana.
Sí, de fet és la primera sessió que fa el primer equip l'equip d'aquesta secció Ulls de Tothom i la jornada ha estat força diferent tant pels aficionats com pels jugadors. Aquest entrenament ha servit per veure com es troba el buit del Barça, Pau Bargalló, després de dues setmanes fora de les pistes per una lesió muscular a la cama dreta, i també per veure Matías Pascual, campió del món amb la selecció argentina, que va patir una fractura de tíbia i peroné a la cama dreta quan jugava a la semifinal del Mundial a San Juan contra Itàlia.
I acabem parlant de waterpolo, perquè aquest dilluns ha engegat el Tot Esport. Això és una proposta lúdica que organitza l'Esportcat.
Sí, de fet, ahir ja van passar més de 1.200 persones per aquest espai. El programa Al Matí de Ràdio Estel han entrevistat a la waterpolista i padrina del Tot Esport, Maica García, referent de molts infants. El Tot Esport es podrà gaudir fins al proper 5 de gener a les instal·lacions d'INEF Barcelona.
Gràcies, Anna.
A tu.
Vinga, 15 minuts que ens queden de programa, moment per la plana cultural, i atenció perquè només queden dos dies perquè Ses Majestats d'Orient passin per Barcelona. Aquest any la cavalcada de la capital catalana estrena 6 noves carrosses. L'encarregada de donar pas a tota la comitiva serà una carrossa amb una gran estrella lluminosa farcida de molta tecnologia, tot perquè els nens i nenes de la ciutat puguin gaudir amb més màgia el pas dels Reis d'Orient després de dues edicions marcades per la pandèmia. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi. Tal com dius i com ha explicat el patge Gregori, Barcelona ja ho té tot tan preparat per rebre Ses Majestats.
Ses Majestats estan ja en camí, tot funciona a la perfecció, no hi ha cap entrebanc, és a dir, que es preveu que, com sempre, arribem al dia i l'hora adequades.
Les carrosses dels Tres Reis seran de dos pisos i aquest any també recuperen les caramelleres, que són les carrosses encarregades de repartir els caramels que durant dues edicions per la pandèmia doncs no en van repartir. La cavalcada farà més d'un quilòmetre de llarg, farà molt de goig i acompanyaran a la comitiva més de 1.000 ajudants entre voluntaris, ballarins i xanquers. Aquest matí, durant la presentació de totes les novetats a la cavalcada, el tinent d'alcaldia de la Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assegurat que s'espera que sigui molt multitudinària.
Preveiem que sigui més multitudinària que mai. Hi ha moltes ganes d'aquesta gran festa, d'aquest gran moment màgic. I, per tant, recomanacions, transport públic, que a ningú se li ocorreixi acostar-se a la cavalcada en vehicle privat perquè ho tindrà molt fumut per arribar-hi. Per tant, transport públic, arribar-hi amb una mica de temps, buscar un bon lloc.
Així que ja ho sabeu, el que ens esteu escoltant, transport públic i arribar-hi amb temps i agafar un bon lloc. I si voleu anar amb una cadira per veure-la, també, perquè com que són dos pisos, es veurà perfectament. A banda d'aquestes novetats que comentàvem, les sis noves carrosses, aquest any també s'ha hagut de modificar el recorregut que feia normalment la cavalcada, perquè la Via Laietana doncs, està en obres i no s'hi pot passar pel mig. Aquest any, doncs, la cavalcada passarà pel Passeig de Colom, seguirà per l'Avinguda del Paral·lel i pujarà per la Ronda de Sant Pau i carrer del Comte d'Urgell, seguirà per Sepúlveda fins a arribar a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, així sí, per finalitzar a la Font Màgica de Montjuïc, que es calcula que serà passades les 9 del vespre, ja se sap que a vegades va tard.
Tens la carta a punt ja o no?
Sí, home, cada any.
Doncs vinga, anirem
cada any.
A la Font Màgica de Montjuïc a donar la carta als Reis. Vinga, va, canviem de tema. El periodista de TV3 i Catalunya Ràdio i excorresponsal a Rússia, Manel Elias, està guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació de la Generalitat per la seva feina que va fer informant sobre la guerra a Ucraïna.
Sí, el jurat ha decidit atorgar també el guardó per extensió a tots els càmeres, periodistes i professionals de la informació que han cobert aquest conflicte per a mitjans de comunicació catalans. La periodista Olga Viza també rebrà el Premi Nacional de Comunicació pels 40 anys de dedicació a aquesta professió, i el jurat en destaca que és un referent per a dones periodistes amb la feina que fa en un àmbit especialment, no?, masculinitzat com és el periodisme esportiu. La cerimònia d'entrega de premis tindrà lloc al Palau de la Generalitat el proper 30 de gener.
Per tant, enhorabona des d'aquí, des de Ràdio Estel, als companys
periodistes.
Els companys periodistes. Vinga, música, ja sabem quin ha estat el videoclip més vist pels catalans aquest any 2000, aquest passat d'any 2022. Ha estat Supermercat del terrassenc Lil Dami, que és qui encapçala el rànquing.
Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat, culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó entre els avis...
L'hem anat escoltant al llarg de tot el 2022, Supermercat.
Molt escoltada.
A mi m'ha sorprès que sigui el videoclip més vist pels catalans, tot sigui dit. Així, ho confirmen les dades d'Enderrock, que és una revista que ja fa 7 anys, de fet, que analitza el consum de música que hi ha aquí a Catalunya. El videoclip de Supermercat ha superat el 1 milió de visites i tanca el 2022 amb 1.600.100 reproduccions, aviat es diu. De fet, ha estat l'únic videoclip en català de l'any en superar el 1 milió de visites el 2022, un fet, però, que ja es va viure el 2021 amb el videoclip de Bye Bye dels usonencs Oques Grasses.
Home, mítics.
Mítics. Superant el milió de
visites. Recordàvem molt en aquest programa quan el conduïa Joan Trias.
Li agradava molt, Oques Grasses. A Lil Dami el segueixen els grups Búhos, el Pop Petit, Zoo, CH i Rosalén amb Sílvia Pérez Cruz. Búhos, amb La pluja tropical, ocupa el segon lloc, però atenció perquè les quatre posicions següents se les han dut el grup d'animació infantil, el Pop Petit, i se les han dut amb els videoclips de Les Tres Pirates, L'Estrella del Pop, el Gai Ot i Aura, la dinosaura. Els 100 videoclips més vistos acumulen més de 15 milions de reproduccions a YouTube, tot i que puguin semblar molt perquè dius, ostres, 15 milions de reproduccions, doncs no en són gaires i ens constata una forta caiguda si ho comparem amb el 2021, que es va arribar als 22 milions i mig de reproduccions. Sí que caiguda de les reproduccions a YouTube durant el 2022.
Vaja, he de dir... Bueno, mira, és possible perquè no l'he fet servir massa i et diria que no he escoltat cap de les cançons, cap dels videoclips aquests que has anomenat avui.
Sí, no has vist els videoclips, però has escoltat les cançons.
Les cançons sí, però no he vist els videoclips.
És que també et dic una cosa. Ara, normalment, el consum, i també ho constata en aquestes dades d'Enderrock, que és el que deien, que el consum no és tant mirar el videoclip, sinó escoltar la música, sigui on sigui.
Vinga, no deixem la música enrere, però amb una mirada des del món editorial, perquè aquest any es publicarà un recull de les anècdotes de la banda catalana que ha triomfat arreu del món, és La Pegatina, i és un llibre que serà en format còmic.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria. Aquí és Nadal, ja estic content.
Moltes ganes de veure aquest proper còmic. De moment, Xavi, el que se sap és que arribarà el 2023, però no han posat data del mes.
Bueno, per Sant Jordi. Aquestes coses sempre surten per Sant Jordi.
No, mira, quin dia som? Avui, 3 de gener?
Perquè després tots els del grup van a la paradeta a signar, amb tots els fans, les cues...
No, tinc la meva proposta. A dia 3 de gener et dic que crec que ho trauran el 4 de novembre, perquè és quan la banda, La Pegatina, celebra el seu 20è aniversari. Ho explicàvem ahir, que faran un concert, es preveu que multitudinari, per aquesta celebració a Barcelona.
I que ja hi ha entrades a la venda.
Exactament, i que volen. Jo crec que duraran el 4 de novembre. L'editorial encarregada de fer aquest còmic que comentaves, que recull totes les anècdotes de la banda catalana, és Norma Editions. Per fer-ho, el procés creatiu ha sigut curiós, perquè els components de la banda el que han fet és enviar àudios de WhatsApp al mòbil als autors del llibre, i llavors ells han anat recollint totes les anècdotes per no perdre cap detall, saps? Perquè amb un àudio a vegades hi ha els silencis o les coses petites que fa que tingui sentit, i el que busquen amb aquest llibre és això, és relatar tot el que anava passant durant els seus viatges, les seves gires, que recordem que han passat per països com Mèxic, per Xile, per Austràlia, per Irlanda, per Escòcia, Itàlia, França, Turquia i un llarg etcètera.
Per tant, les anècdotes no es deuen quedar curtes.
No, moltes ganes, ja veurem quan serà. 2023 és el que ens s'ha confirmat des de l'editorial.
Molt bé, La Pegatina, que celebra aquests 20 anys doncs, amb aquest llibre, amb aquest còmic, podríem dir, no li diem llibre, li diem un còmic.
Un
llibre còmic.
Exactament.
Vinga, canviant completament de tema, perquè hi ha hagut dol en el món de la televisió, el realitzador, director i creador de programes televisius d'èxit, en aquest cas, Com saber ganar, el barceloní Sergi Schaff. Sergi Schaff, ha mort d'aquesta matinada als 85 anys a Barcelona, com dèiem.
Sí, Xavi, professor i mestre de generacions de professionals de televisió espanyola, també va dirigir, per exemple, Si lo sé no vengo, El tiempo es oro o La luna. Schaff va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2014 i el Premi Ondas el 1979. Va tenir també una participació molt destacada en el circuit català, dirigint programes com Teatre Club, Terra d'Escudella o Festa amb Rosa Maria Sardà, d'entre d'altres. A TV3 també es va posar al capdavant de formats com El nom ratllis.
Mític, aquest, El nom ratllis.
No t'ho puc dir perquè no l'he vist.
Sí, home, era un programa de famosos que convidaven a una sèrie de nens de 7, 8, 9 anys, i els nens feien preguntes als famosos.
Crec que a dia d'avui s'estan recuperant molts gags d'aquests programes perquè són nens que fan molta gràcia dient... Parlaven sobre coses de la vida, no?, en general.
Sí, correcte. Sí que els he vist, aquests.
Crec que circulen per les xarxes.
Circulen per la xarxa, aquests vídeos. Vinga, males notícies. Continuem. També per als amants de la sèrie 1899, perquè Netflix ha cancel·lat la saga de ciència-ficció, deixant-la sense final i sense segona temporada.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus.
¿Los pasajeros seguirán con vida? ¿Se ha hundido? Es la única explicación, o ya lo habrían encontrado.
Cambio de rumbo.
Ja em sap greu, Xavi, acabar la secció de cultura amb tantes males notícies. És el que hi ha, però és que a sobre aquesta mala notícia de la sèrie 1899 és doble, perquè la sèrie estava pensada per 3 temporades i, a més, en poc més d'un mes de la seva estrena, que ho comentàvem a les estrenes que fem el dijous, doncs ja havia acumulat els 257 milions de visites, una dada que, de fet, la converteix en la sèrie cancel·lada per Netflix amb millors dades d'audiència, cosa curiosa. De moment, però, encara no sabem el motiu d'aquesta cancel·lació de la sèrie, però algunes fonts properes apunten que es podria deure a un gran cost de producció i també s'hi podria sumar al gran èxit de la sèrie Miércoles, que hauria, doncs, eclipsat l'estrena de 1899.
Vaja, una llàstima pels fans d'aquesta sèrie, segurament. Clar, és que deixar una sèrie sense final... A mitges, quina t'agradaria a tu que passés? Quina sèrie deixarien a mitges? O que haguessin hagut de deixar a mitges?
Clar, que haguessin hagut de deixar a mitges... Per mi, Lo Serrano, perquè al final no es mereix un final com el que va tenir. Llavors era millor acabar-ho bé que no acabar-ho d'aquella manera. Criteri meu. Li demanaré el Reis Mags aquest any a la cavalcada de Barcelona amb les carrosses noves que
deixin. I les sèries actuals? Perquè, clar, estàs parlant de Lo Serrano i potser algú que ens està escoltant no en té coneixement.
De sèries actuals? Ni idea, Xavi. Tu? Ni Saga de poder.
No, ni Saga de poder, sí. Bueno, ja ho vaig comentar una vegada en aquest programa, també en una secció de cultura. I Saga de poder era una molt bona sèrie, però al final, doncs, l'haguéssim pogut treballar una mica més. Doncs res, Olma, moltes gràcies.
Fins demà, Xavi.
I ens retrobem demà, mateix lloc i a la mateixa hora. D'acord? Gràcies. I nosaltres, com sempre, posarem cançoneta per acabar l'estrem migdia. Avui us diem adeu a Foo Fighters, que després de la mort del seu bateria el passat mes de març de l'any passat han confirmat que continuen el projecte com a banda. Aquesta cançó seva és Best of You, i amb ella volem acabar el programa d'avui dimarts. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà. Ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb tot l'equip de Joan Trias. Fins demà.